Ordre alfabètic, ordre temàtic o per categories. Els de ficció, els de no ficció, poesia, narrativa traduïda, il·lustrats, infantils o de gran format. Els llibres dedicats, els llibres delicats, els del mateix color, els de la mateixa editorial, i així podríem seguir ad infinitum amb diferents temptatives d'ordenació, perquè al capdavall hi ha tantes biblioteques com bibliòmens i la noció d'ordre no és la mateixa per tothom. Avui, convidats per Roberto Calasso i el seu assaig Com ordenar una biblioteca, mirarem de donar resposta, una resposta evidentment múltiple, als com i sobretot als per què que afrontem sempre a l'hora de col·locar un títol en una lleixa o en una altra. En parlem amb Jordi Puntí, Anna Vallbona, Borja Bagunyà i Adolf Beltrán, que a més a més ens portarà un altre Calasso recent, el Cazador Celeste. També coneixerem amb Adrià Terol la Biblioteca Funerària de Cementiris de Barcelona, Montjuïc. I el Joan Lluís Lluís ens portarà un bibliotecari nascut de la imaginació d'Anatole France. Avui, des de l'univers, altres en diuen biblioteca, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Núria, avui saludant en Jordi Puntí, com anem?
Què tal, com esteu?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola.
I Adolf Beltrán.
Hola, hola.
Avui, ja ho sabeu, convocats per parlar amb gent d'ordre, d'ordre bibliòfil, i per parlar d'aquest llibre assaig, o a partir d'ell, articular-ne un discurs. El llibre és de Roberto Calasso, Com ordenar una biblioteca, publicat per Anagrama, en aquesta col·lecció de nous quaderns d'Anagrama. Hem de dir que aquest llibre no parla únicament de com ordenar una biblioteca, sinó de moltes coses més, per les revistes literàries, de les primeres ressenyes històriques, no? El naixement de la ressenya com a gènere, parla de llibreries, i parla també, evidentment, que és el que avui ens ocupa, d'aquest concepte anunciat al títol, que és ordre, no? I va explicant diferents propostes d'ordre. Després entrarem en detall en algunes d'elles, sobretot en aquesta regla d'or que crec que enumera la pàgina 2, que és la de Evie Warburg, no? La regla del bon veí o de les afinitats, que és bastant particular. Parla també del concepte de col·lecció, com algunes editorials han sabut amb els anys aconseguir una certa fidelitat, fins i tot cromàtica, a través de la idea de col·lecció. I parla, i ho dic perquè, si voleu, comencem per aquí, perquè tal vegada és el més obvi, de l'ordre alfabètic, no? I ell, hi ha un moment que em fa molta gràcia, perquè Roberto Calasso diu, atenció a l'ordre alfabètic, que pot semblar el més útil, però podria ser, fins i tot arriba a dir-ne, letal si s'aplica a tots els casos, no? Perquè diu, d'alguns llibres, no sé, llibres sobre bolets, sobre plantes, sobre partides d'escacs, diuen, recordem l'argument, però sovint n'oblidem el nom. Per tant, què hem de fer? Doncs inserir-los en un ordre alfabètic, i que vol dir gairebé perdre'ls sempre de vista, o potser val la pena formar petites agrupacions temàtiques? En fi, hi ha un cert debat a propòsit de l'ordre alfabètic, al qual hi afegeixo no únicament Calasso, sinó Alberto Mangel, que té un volum deliciós que es diu La Biblioteca de Noche, que va publicar fa molts anys Alianza, que ell explica l'inici, si recordeu, d'aquesta classificació. La classificació alfabètica potser és una de les més antigues de la història, té ni més ni menys que més de 22 segles, no? I la va idear Calímac, que era un bibliotecari a Alexandria, que alguna idea tenien de com ordenar llibres en una biblioteca com Alexandria, no? I, però ell també, Alberto Mangel, problematitza la idea de l'alfabet i diu, a veure, aquests mètodes no només són arbitraris, sinó també són una mica ambigus, perquè on col·loco García Márquez? A la G? I si el col·loco a la G, per què García Lorca a la L? No? O, per exemple, un pseudònim com Jane Summers, l'he de posar amb aquest nom o el nom del seu alter ego, que és Doris Lessing, no? O els llibres col·lectius, és a dir, quina és la jerarquia de l'abecedari destinat a un llibre coral, no? Per tant, aquí comencem a tenir problemes amb una cosa que semblava tan fàcil com dir ordenar els llibres de la A a la Z. Per tant, no sé vosaltres quin ordre seguiu, Jordi, o fonamenteu la biblioteca, si temàtica, si alfabètica o així, però la idea, una de les conclusions inicials és la que semblava la més òbvia, la més fàcil, la més científica, potser, de propostes d'ordenació, dona problemes.
Sí, t'he de dir que el llibre del Calasso és un llibre provocador i que et complica la vida. Perquè, precisament, cada punt que fa d'aquest tipus et fa pensar sobre el que tu has fet i et fa dubtar. I, en realitat, quan jo crec que ordenar una biblioteca és un sistema d'autoregulació personal. És a dir, tu prens una decisió que és, ho faré d'aquesta manera, i vas amb aquesta decisió fins al final. Al final, el que passa és que l'ordre es justifica per si mateix, diguem-ne, no? Alfabètic o no alfabètic. Hi ha gent que ordena per colors, hi ha gent que ordena per col·leccions, per editorials. Mm. A mi això em costa, però bueno, entenc que, mira, cadascú, com dic, cadascú té un ordre i el segueix i ja està. Això de l'ordre alfabètic té... Bé, jo hi veig un problema especialment quan és no ficció, perquè en realitat... La ficció, bueno, al final, jo els tinc separats, la ficció per una banda i la no ficció per una altra, i després, dintre de la no ficció i no ficció, tinc com subcategories, que me les entenc jo, eh? Vull dir, sé que algú hi arriba allà, s'ho mira i pensarà quin caos, no? Però així com la ficció et permet un ordre més o menys fàcil amb aquestes petites... aquests petits, diguem-ne, excepcions, petites excepcions que deies, i que, per exemple, a mi em fa pensar aquella gent que David Foster Wallace, què el poses, per la F o per la W? Hi ha gent que no sap si és el nom o és el cognom, és el segon nom, això que tenen els americans, sí, sí, que tenen dos noms. Francis Scott Fitzgerald és el mateix, hi ha gent que el posa a la F i hi ha gent que el posa a la S, no? Això és una altra complicació, però bueno, és una complicació menor en realitat, la ficció. Però la no ficció sí que crec que és que té molt més, té molts més problemes, en el sentit que, com bé diu el Calasso, no pensem tant en l'autor del llibre, sinó a vegades doncs, en el tema del llibre, no? I per tant, a mi, per exemple, els llibres que tinc sobre Nabokov, la biografia de Nabokov, més un estudi de les papallones de Nabokov, que no sé per què el vaig comprar, però el tinc, i tantes altres els tinc a la N de Nabokov, perquè sé que el trobaré, penso, ah sí, Nabokov, val, el trobaré per allà, no?
Per això també Calasso argumenta i defensa aquesta teva opció, perquè diu Nabokov, per exemple, l'obra d'un autor, en aquest cas, hauria de contemplar la part de ficció i la part de assagística, per exemple, no? És a dir, les opinions contundents o per la memòria de Nabokov haurien d'estar al costat de Lolita o de Pàl·lid Foc, no?
Clar, però per exemple, a mi em costa molt separar, decidir que parla amb... No sé com us passa a vosaltres, però per exemple, decidir que parla amb memòria és no ficció.
Clar,
i portar-lo cap a l'altra banda em costa molt.
És un altre debat, també.
Llavors prefereixo tenir una mena de mini altar amb tots els llibres de Nabokov junts que es facin companyia. Penso, mira, és així,
no? Aquí i afegeixo una cosa que em passa també, que és... Estic totalment d'acord amb tu amb la distinció entre ficció i no ficció, perquè sí que és veritat que la ficció penses més aviat o tendeixes a pensar en termes d'autor, i mentre que la no ficció tendeixes a pensar, amb totes les excepcions del món, eh? Tendeixes a pensar en temes, àmbits d'estudi, etc. Però per mi hi ha un espai intermig que és Nabokov, molt bé, el poso tot junt, jo també el tinc tot junt, no? Ficció i no ficció, però després em passa amb les obres crítiques sobre Nabokov. A mi m'agrada tenir-les al costat de Nabokov.
Ja,
però això és una herència de biblioteca acadèmica, no? Universitària, que dius, vale, tinc tots els estudis al costat de l'obra. I em sembla absolutament pràctic, perquè quan t'acostes, dius, m'hi acosto per rellegir la ficció, o ja que hi soc, em miraré aquell article o repassaré aquella part. I acaba sent útil. No em passa amb tots, òbviament perquè tampoc tens obra crítica de tots els autors que tens, però sí que amb els anys m'ha acabat passant això. Que doncs ja poso Joyce, doncs el poso les seves obres i tots els estudis que he anat compilant, no?
Però veus, això és el que... Per això deia que ens complica la vida, perquè això ens confronta amb les nostres conviccions. Sí, que som rígids, som tan rígids que decidim, no, si és no ficció ha d'estar no ficció, o som... I amb quins autors som flexibles i amb quins no? Perquè et pot venir el llibre de no sé quin altre autor que diu, jo també voldria estar al costat de l'autor sobre el qual parlo, no? Sí, és, però, sí, realment és una qüestió.
I aquí, subcomplicació, per acabar amb això, però que és, d'acord, aquest llibre d'assajos que parla de molts temes, no? Martin Amis, però té aquell article sobre Nabokov. Què poso? El poso al costat de Nabokov o el poso en Martin Amis?
És, o és més, el títol diu Visitant la senyora Nabokov.
Clar, potser aquí el títol ajuda, no?
Ja,
no,
sí, però jo veus aquí no, eh?
No, o sigui,
Martin
no.
Amis... Martin Amis, una altra banda.
Perquè és Amis, però si és un autor que no té tant d'allò, però té un conjunt d'articles fenomenal, no ho sé.
Imagineu aquest problema amb Nabokov i amb la N multiplicat per centenars de milers, és a dir, no ens ho acabaria.
Jo en tinc un amb la P.
El problema amb la P?
Amb la P de puntí.
Per què?
Doncs perquè, no és cap problema, però tinc maletes perdudes, el tinc als prestatges de literatura catalana. El llibre dels castellans tinc un prestatge amb llibres que, per alguna raó, tenen uns ressons autobiogràfics, tot i que no sóc pas de la Plana de Vic, però hi han coses que sí que em recorden situacions, diguéssim, de la meva...
Autobiogràfics teus.
Sí, meus. Sí, sí. I després, el del Messi, Tinc també un petit prestatge amb llibres de futbol, però en aquest cas el llibre aquest ha estat abduït pel meu nano i se l'ha quedat ell a la seva biblioteca, petita biblioteca particular. Vull dir que estàs com desmembrat, sap greu dir-ho.
No, m'agrada sentir-me desmembrat.
Clar, amb això que dieu, jo sí que segueixo el criteri autors, ordre alfabètic, intentant agrupar-los, no? I per tant el pla i tot el que s'ha escrit d'en pla doncs va al mateix pack. Però evidentment sí que el llibre d'en Calasso, o sobretot els dos articles, conferències que parla d'aquest tema, sí que et confronta el que deia en Puntí, no? Una mica amb els teus buits del sistema, no? Els teus forats negres. És a dir, hi ha un moment del llibre d'en Calasso que ell diu que l'ordenació d'una biblioteca mai no tindrà solució, no? I em sembla que és així, perquè a més hi ha una altra qüestió, que una biblioteca és un entra i surt. La sortida de vegades és traumàtica, però hi ha de ser per higiene física, mental, mental espaial necessària, no? Però llegint el Calasso, clar, jo he notat que a mi em posava a prova, perquè jo estava molt contenta de quan vaig fer l'ordenació alfabètica de la meva llibreria. Bé, llibreria en parella, en aquest cas, per tant, les ajuntes les dues i dius, va, vinga, anem a ordenar-ho alfabèticament i això serà infal·lible. Llavors, quan comences, i és ordre alfabètic, ficció, no ficció, en un sentit ampli, bé, vaig acabar que els braços estaven a punt de caure'm, perquè era bellugar llibres, a banda que encara hi ha els llibres, perquè aquesta és una altra, els llibres dels trasllats, de casa als pares, d'una casa anterior, com ho fas, doncs encara estan allà. Però clar, hi ha fuites del sistema, no? I ahir justament preparant el programa em vaig recordar que d'aquests llibres que... És a dir, una biblioteca que ensenya de tu, per què de vegades has comprat llibres curiosos. Hi ha un moment al Calasso que diu que has de comprar llibres que no llegeixis en aquell moment i que algun dia et serviran, no?, al cap dels anys. I vaig pensar, ostres, si jo ho faig. Si em serviran o no, encara està per veure. I em vaig recordar d'un llibre que havia comprat una vegada a Porto, que em va fer molta gràcia, em va cridar l'atenció, que era un llibre de cartes de soldats a la guerra de Moçambic, el típic llibre que vas a Portugal en portuguès i te'l compres, no? I també aquests llibres que t'has comprat en l'idioma original pensant ara aprendré alemany, i per exemple tinc un Hermann Hesse en alemany, un poeta italià que es diu Pascoli, doncs ara aprendré italià, i que reposen a les lleixes dels somnis perduts, diguéssim, i de les possibilitats desaprofitades o directament dels fracassos. Però vaig comprar aquest llibre de cartes de la guerra de Moçambic i ahir vaig pensar, vinga, posa't a prova i busca'l. I efectivament no el vaig trobar. Havia de ser en algun lloc de la no ficció, per bé que després, no sense un cert conflicte domèstic, vam crear subseccions d'història, perquè convius amb un historiador, subseccions d'història de l'art, i això ha complicat de vegades les coses. El llibre hi és, però s'ha perdut en algun lloc, no?
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciar?
Jo tenia una pregunta amb això dels alfabètics, perquè esteu dient que ho ordeneu alfabèticament, però llavors us sotmeteu tot al criteri alfabètic o introduïu aquestes subparticions tipus, no sé, de llibreria, no? Doncs de tradició nacional. Agafo tota l'anglesa i tota l'anglesa està alfabèticament, sí, però sí, només l'anglesa, o poseu...
Jo
he vist alguna casa que és de l'A a la Z i punt.
Jo no separo, perquè, sí, és a dir, tinc castellà, català, algun anglès, algun francès, tot.
Perquè les subseccions, a més a més, no s'acabarien si comencem a separar. Hi ha una de les... Està fullejant també un llibre de Jacques Bonnet, l'escriptor, que parla, es diu Biblioteques llenes de fantasmes, publicat per Anagrama, que parla també d'aquestes idees d'ordre i de biblioteques i com ordenar-les, i cita un cas, un tal Nabokov, que diu, el cas de Nabokov, perquè hi afegeix un altre problema, en cadascuna de les tres llengües, rus, francès, clar, i anglès, clar, en les quals escriure, què hem de fer, regrupar-les en una sola o també separar-les?
Oh, sí, 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 per això preguntava. Perquè...
Aquest, jo també he arribat a aquest dubte, esclar, i amb aquest, i sí. Bueno, jo els tinc, si no, no els tinc tots junts en la mateixa llengua, que en aquest cas és l'anglès. Decideixo, és això que jo deia abans, cadascú depèn, en el fons, tu et fas les teves normes i tu te les trenques i ningú n'ha de fer res de les teves normes. Llavors, la meva norma és el posaré en la última llengua en què va escriure, que és l'anglès. Podria haver dit, no, el posaré en la primera i aleshores hauria d'anar al rus, però que també els tinc separats. Però clar, llavors ja entres, veus, és que... Per això et dic que és una complicació rere l'altra. Dius, val, doncs fem per llengües. I si resulta que llavors d'autors libanesos en tens tres, com a molt, i llavors un lituà, i llavors un, no sé, un albanès o dos... Què fas amb aquests? Els vas posant sols? No, doncs llavors acabes agrupant, dius, vale, llengües eslaves, no sé vosaltres, eh? Llengües eslaves, i llavors allà hi ha un cap mas de tot, barrejat, que probablement, si ells ho sapiguessin, et dirien, per què coi em poses al costat un croata d'un serbi, o tals altres, no? O de... Sí, o decideixes que els hongaresos són llengües eslaves, també.
Bueno, que aquí entra la cosa de... És, agafo una lleixa de Centre Europa, exacte, no? O de Mitel Europa, o de llengua eslava, clar, clar, per això.
Per això dic, és que cada vegada et vas com complicant, no? Sí.
I el problema també de les traduccions, no? És a dir, no sé, posem per cas al Mercat de Sant Antoni, que em vaig comprar una Alícia de Lewis Carroll amb la versió d'en Carné. Potser me n'hauria hagut de comprar dos, i una que anés, diguéssim, amb el Lewis Carroll, i una altra que anés amb el Carné. I d'altra banda, també, jo crec que qualsevol ordre té un punt d'arbitrari, però al mateix temps de necessari. I una cosa que ens defineix, diria molt, com a persones, és la quantitat, o el, no sé com dir-ho, no? Quina necessitat d'ordre tens i quina necessitat també tens de caos, perquè jo almenys necessito trencar l'ordre, sigui quin sigui. Una certa necessitat de desordre la tinc, perquè si no tinc la impressió de biblioteca, i no només de biblioteca, fossilitzada, una cosa que no, clar, té vida, com morta.
Bé, i després hi ha una qüestió, que és que efectivament si és una biblioteca, per dir-ho així, de consum propi, no? Al final cadascú, en Jordi ho apuntava abans, té un ordre o un caos o un cosmos o un caos propi també, no? I qualsevol persona que hagi anat acumulant mudances successives sap que com més temps passes en un espai, més fàcil és acabar tenint un ordre. I a la vegada, com més temps passes en un espai, més fàcil és acostumar-te a l'ordre totalment arbitrari en el qual els vas deixar el primer dia. Perquè com que tenim aquesta certa memòria visual, tu ja saps on és un llibre. I vas i el busques, sí. I algú et pot preguntar algú que no és allà, escolta'm, com l'has, no? Com, per què és aquí? Quin sentit té? No té el sentit que el dia que vaig obrir la caixa ho vaig posar aquí, i ja està.
Clar, jo, curiosament, és que he reflexionat molt sobre la pròpia trajectòria vital metafísica, gairebé, perquè en Calasso parla de que és una qüestió metafísica, això, de l'ordre de la biblioteca, és a dir, m'ha fet pensar molt que jo fins no fa gaire, és a dir, fins fa 3 o 4 anys, no havia ordenat la meva biblioteca i em refiava de la memòria visual, perquè en tinc, o com a mínim en tenia fins fa 4 dies. Però he de reconèixer que quan, sense fossilitzar-la, perquè tinc un parell de lleixes destinades al desendrés, és a dir, llibres que per un motiu o altre han d'estar allà i sé que utilitzaré aviat. Però sé que quan vaig intentar una primera temptativa d'ordre conscient, va ser un canvi de vida bastant absolut. Això primer. I després sí que te n'adones de llavors l'exercici gairebé això metafísic o de petita crítica literària, que et diria en Borges, però jo crec que molt petita, de quins autors són importants per tu, han estat importants per tu. Quan endreces a la biblioteca, clar, a casa, per exemple, tenim un parell d'alterets conscients, que són Carles Sindreu, poeta periodista dels anys 30, i Miquel Àngel Riera, també poeta, narrador. I després hi ha altres alterets que ja van sols, és a dir, Pla, Rodoreda, perquè ocupen molt d'espai. O després, decisions crítiques, no? Pavese, el tinc posat a poesia, perquè com a poeta m'interessa molt. I llavors aquí entraríem en això de les regles del bon veí que diuen Calasso i que és molt divertit. Llavors a la biblioteca passen coses, és a dir, aquella idea gairebé de realisme màgic que a la nit es deuen comunicar entre ells els llibres. El Pavese el tinc al costat del volum de poesia Escola Italiana d'en Pedrals, i dius, per què? Com és? Hi ha un atzar cosmogònic que s'endreça. Sí.
És curiós perquè la regla aquesta del bon veí, el cas en Jacques Bonnet, explica qui era aquest inventor d'aquest Warburg, historiador de l'art, que a més va tenir, al marge de tenir greus problemes psicològics, va decidir vendre la fortuna del dret de primogenitura que tenia al seu germà a canvi d'un crèdit il·limitat per comprar llibres. I va acabar acumulant-ne més de 100.000. Llavors, l'Institut Warburg, que avui en dia és a Londres, acumula això, més de 100.000 llibres, amb la qual cosa... Imagina't una proposta d'ordre així, doncs, efectivament, deixes que l'atzar també acabi amistançant-los o enamistant-los, no? També hi ha un novel·lista que cita Bonet, que explica un ordre també bastant divertit, que és Carlos Brauer, diu que s'esforça en evitar que dos autors que no s'avenen, doncs estiguessin junts, no? És a dir, Vargas Llosa i García Márquez, perquè en un moment determinat van partir peres, no? I que és una mena de malabarany que estiguin junts allà. No?
Veus, a mi m'agrada... Una de les poques amistats aquestes que tinc controlades, que m'agrada, és a la Lleixa Francesa, Daniel Pennac, que està al costat de Georges Perec. I són dos autors bastant diferents, he de dir, o fins i tot molt diferents, però, en canvi, sí que comparteixen una mirada sobre la literatura que té a veure amb el joc. Juguen de maneres molt diferents, però també juguen amb la llengua al mateix temps. Vull dir que sí que hi ha... Me'ls miro i penso, mira, d'aquests dos està bé que estiguin junts. D'altres, la veritat és que em costa més trobar-hi filiacions i semblances, eh? Però, bueno, sí.
Per això del bon veí... A banda que Warburg, clar, és l'exemple, no?, amb les seves constel·lacions i tota aquesta manera que ell tenia d'historiar i de generar repeticions i reverberacions, i és una preciositat. Però aquesta idea de constel·lació, a mi, no sé si us passa, però també m'agrada preservar-la, una mica amb el que deia l'Adolf, de mantenir un cert espai pel caos, un cert espai pel desordre, però que en el fons és una altra forma d'ordre, no? Que és, a mi em passa molt, per exemple, m'ha passat aquests anys de classe a la universitat, de dir, bueno, és que això és aquesta assignatura, no?, o això és aquesta recerca per no seguir un llibre, o això...
I la tens separada.
I, clar, llavors m'agrada deixar-li la lleixa, perquè en el meu cap, que és la raó per la qual quan algú entrés a la llibreria o a la biblioteca no trobaria mai res, però jo sé que aquelles lleixes tenen a veure amb aquells mesos que em vaig dedicar, amb aquella assignatura, amb aquell projecte, amb aquella documentació. I em dol separar-los. Una mica amb el que deies, David, de quan ja han caigut junts, per mi tenen sentit junts. Clar. Llavors, no és ben metamàtic, és també el registre quasi fòssil d'un recorregut determinat que vas fer. I a mi, al final, una mica amb el que deies de les pròpies lleis, em té més sentit, però perquè tenen sentit pel meu recorregut, tenir-los junts, que no ara disgregar-los alfabèticament. Em sembla que l'alfabètic aquí seria una violència horrorosa, no?
Clar, clar, ves? Ara em fas pensar en un amic que ho havia oblidat completament. Un amic que guardava els llibres que anava llegint durant un any en un mateix prestatge, diguem-ne, ordenats fins que acabava l'any i llavors els posava els prestatges que tocaven. Però durant un any tenia tots els llibres posats i sabia perfectament l'ordre amb què els havia llegit. Llavors hi havia una lògica que era una lògica temporal. No?
Mm-hmm. Clar, jo amb això de les regles del bon veí he trobat preguntes que fa la meva biblioteca, no? d'un Blai Bonet al costat de Borges, ostres, o un Francisco Casabella el dia del Batussi al costat dels sots periestecs de Raimon Casellas. És com bastant divertit. O també Foix i Fonollosa, no? Ciudad del Hombre al costat de les Irreals Omegas. És simpàtic. Però després, i això ha estat una descoberta absoluta que em fa començar a pensar que potser la meva biblioteca té una vida pròpia, que segurament sí, que la sols diria que sí, és aparellaments a partir d'aquest ordre alfabètic, que és al final pragmàtic en el meu cas, perquè si no era impossible trobar res, malgrat la memòria fotogràfica, aparellaments d'autors que ordenats alfabèticament per títol, temàtica del llibre, relacionen entre ells. Exemples. Joan Lluís, Ramon Llull, Ana Paula, Maia, que és una autora brasilera que vaig comprar a Buenos Aires, el típic llibre que compres pensant que algun dia llegiràs. El dia de l'os, llibre de les bèsties, i En tierra a sus muertos, que és un llibre protagonitzat per un senyor que recull animals morts. Bé, bastant curiós. Un altre exemple, Els fills de Llacuna Park, de la Maria Guasch, al costat dels meus pares, d'Hervé Guibert. Bé? Després, Una felicitat imposada, de la Denise Deshotels, una de les autores quebequeses que ha traduït en Clapés, Una felicitat imposada al costat de Grans esperances, del Dickens. I després el que us deia, també d'això, de l'Escola Italiana d'en Pedrals al costat de la poesia d'en Pavese. empàtic.
Sí, sí, mentre tu, quan tu no mires, la teva biblioteca fa coses estranyes i a la nit sí, posa sí. també afiliacions. En Jordi citava ara en Prec, que com sabeu era un home obsessionat i obsessiu amb moltes coses i, per exemple, enumeratiu, no? I amb molts llibres que són bàsicament propostes i apunts diversos. Ell també, i Bonet i Alberto Mangel la citen, va fer una proposta d'inventariar diferents maneres d'inventariar una biblioteca, no? I ell, la primera és l'alfabètica, per descomptat, però després hi ha proposar una classificació per continents o països, classificació per colors, certament, i Calasso, per exemple, cita el cas de la col·lecció Panorama de Narratives d'Anagrama, que, com sabeu, l'ara pare en deia la fiebre amarilla, no?, perquè estava per tot arreu, tot junt. Classificació per enquadernació, per data d'adquisició, per data de publicació, per format, per gèneres, per grans períodes literaris, per idiomes, o per prioritat de lectura, que això també és interessant, no?, que s'assembla una mica a les últimes novel·les que he llegit, exacte. O, per exemple, els que tenim la sort de dedicar-nos a aquest ofici, quan arriben novetats, també tenen un espai particular, no?, perquè el problema és quan van creixent les prioritats de lectura i la muntanya t'ensorra, no?
Això no em feia pensar només en una cosa que abans crec que s'heu mig mencionat, que és aquesta espècie de terreny de guaret. No sé si us passa, allò, novetats, coses que compres, coses que tens ganes de llegir. A mi em passa una mica que si la poso directament a l'ordre de la biblioteca, com que el mato, no?
Clar,
però llavors la pregunta és on el poseu. Perquè jo de vegades dic, va, doncs el deixo en aquesta pila de taula, no? Uh-huh. El deixo, que el vull veure, quan me l'acabo de comprar, jo els llibres els vull anar veient cada dia, no? Encara que me'ls pugui posar a llegir. Sí. Llavors el tinc una pila a la vista, fins que hi ha algun moment en què dius, aquesta pila ara ja molesta. I no sé com dir-ho. Si te l'has llegit, doncs ja el guardes.
Una criba, no?
Sí, i m'ha agradat molt això de l'any. És a dir, sí que hi ha un punt de que li he de donar un temps en aquest llibre.
Exacte.
Abans de col·locar-lo, abans d'ordenar-lo. I a mi aquest espai em sembla superinteressant. Jo me'l penso com un guaret, no? Perquè a vegades un guaret o una finestra oportunitat, no? Perquè llavors tampoc te'l llegeixes tots per temps o per feina o pel que sigui. Però alhora és mantenir-los en aquesta mena de condició prístina, no? De potència, de promesa.
I a més hi ha en aquest temps, gairebé, no?, en aquest espai cercle del cel o de l'infern, no sé com s'ha de dir, en què poden passar, hi ha després un moment dolorós en què, efectivament, la pila ha crescut i la pila pot... En el meu cas té diversos espais, eh? Vull dir que ara jo he semblat fins ara potser la persona més ordenada del món i no, seria el contrari. Però menjador, estudi... tauleta de nit del dormitori, i llavors hi ha un moment en què finalment te n'adones que has de reduir la pila i que un d'aquells llibres ha d'anar a la biblioteca a ser ordenat. I dius, ostres, ja ha passat el temps, no? Vull dir que la biblioteca també és una cosa que et recorda el pas del temps, eh? Per aquesta idea de no l'has arribat a llegir en el temps que preveies. Però també et recordo el pas del temps, quan jo sol tenir els llibres bastant masegats, guixats i amb papers a dins, de vegades, de tota mena, i quan el recuperes, te n'adones des del subratllat, que n'hem parlat moltes vegades, i si tenia sentit aquell subratllat o no, o què et passava pel cap en aquell moment que llegies allò, i després, amb una mica de sort, te n'adones de la teva evolució intel·lectual, si s'ha produït, no? I, per tant, evidencia això, els efectes del pas del temps per moltes vies.
La Madonnina del Porto di Messina è sempre sveglia, è sempre luminosa, e quando passano i turisti sui traghetti fanno le foto.
No, si parlen entre ells, no, de nit no ho sé, però que els que no t'has llegit et miren malament, o almenys a mi em miren malament, això sí que crec que no són manies meves. I a vegades hi ha aquest punt dolorós quan algun d'ells, diguéssim, que estaven en aquella pila en què tu mateix potser t'autoenganyaves i deies, no, si me l'acabaré llegint, si me l'acabaré llegint, i era el moment en què desisteixes i te n'adones que això era també una ficció i dius, o bé el regalo o bé l'endreço de manera més o menys ordenada a la biblioteca, allà hi ha un punt de... Jo a vegades l'agafo i quasi no me'l miro com si evités, diguéssim, una...
Donar-li explicacions, no?
Sí, una reacció, diguéssim, d'ofensa per part del llibre que, mira, després de ser candidat a ser llegit de manera immediata durant un cert temps, doncs al final dius, doncs mira, no.
Però això també entra, fa que entri en una dimensió nova que a mi m'agrada molt, que és la biblioteca on tens llibres que no has llegit, que ni saps que tens, que llavors et converteix la teva pròpia biblioteca una mica en una llibreria on vas... O sigui, a mi em passa que a vegades miro llibres i dic, ah, mira, qui és això? Què? O sigui, ni tan sols recordo haver-lo comprat. I fa poc, per exemple, vaig descobrir una antologia que havia... Vaig descobrir a casa meva, o sigui, com si fos en una llibreria, una antologia de... d'articles del New York Times sobre mariners morts que havien mort i aleshores, o sigui, de, saps? I resulta que existeix aquest llibre i el vaig agafar i el vaig fullejar. Oh, que interessant, un dia d'aquests el llegiré i el vaig tornar a posar al prestatge i allà es va... Allà s'ha
quedat. No heu comprat mai un llibre que ja teníeu a la biblioteca?
També, també, i tant.
Oi,
i tant.
És meravellós. Quina ràbia. És meravellós i que efectivament fa que a vegades la nostra biblioteca pugui ser, tingui aquest punt, no sé si de llim o de purgatori, no? On els llibres candidats a ser llegits esperen allà una mena de temps mort i temps indefinit que en tot cas els fa més interessants. No sé si potser, Jordi, si fossin mariners catalans o d'altres parts, aquests mariners morts que vas comprar formarien part de la biblioteca que ara volíem conèixer una mica de prop, la biblioteca funerària de cementiris a Barcelona, amb l'Adrià Terol. Què tal, Adrià?
Molt bé, hola, bona tarda.
Com anem? Escolta'm, una biblioteca, avui estem parlant de biblioteques, de com ordenar-les, del fons que contenen, i teníem ganes de conèixer, perquè no sé si tothom sap que a Barcelona hi ha una de les biblioteques funeràries més importants d'Europa, a Montjuïc, fa l'efecte que és la més gran d'Espanya, i és així, oi?
Així és, sí.
I que, a més a més, pertany a cementiris de Barcelona i, sobretot, conté això, un fons que no és únicament, parlem de mort o de literatura funerària, però aquí hem d'entendre també rituals de civilitzacions que venen des de la prehistòria, no?
Doncs sí, tenim un recull de llibres que tracten això, l'evolució del ritual funerari, ja des de la prehistòria, passant per l'antiguitat i també llibres d'actualitat, eh? Per tant, podem trobar llibres de tota mena.
Teniu gairebé 2.000 volums, no?, més o menys?
Sí, ara estem quasi als 1.900 volums, sí.
I com es configura, Adrià, una biblioteca d'aquestes dimensions, ja em deia, aquest fons tan interessant, i insisteixo, un del segon més important d'Europa en la seva matèria, perquè crec que és una herència familiar, no?, que ja té una trentena d'anys.
Doncs sí, sí, la va iniciar el meu avi quan l'any 1986 es va jubilar. Ell era treballador dels serveis funeraris, i quan es va jubilar es va dedicar a l'egiptologia, va entrar a la universitat i el seu interès doncs, el va traslladar també a l'empresa, no? I al gerent de l'època li va agradar la idea que li va proposar, que va ser muntar una biblioteca funerària. I bé, ell hi va estar al capdavant durant tots aquests anys i va ser doncs, a partir del 2012 que aquesta biblioteca es va traslladar a l'actual seu, que està al cementiri de Montjuïc, dins la col·lecció de carrosses fúnebres, i en part doncs, jo li vaig agafar el relleu. No? El 2013 vam inaugurar aquest nou espai i la veritat és que estem molt contents perquè li hem pogut donar una gran difusió, no, ara.
Quan dius egiptòleg, m'imagino que, per tant, hi ha un fons també, o una part dels volums que tenen a veure amb això, el ritual de la mort a Egipte, que aquí ens hi vam dedicar en aquest programa fa uns mesos a parlar d'Egipte, i la mort hi té un pes, com se sap, fonamental. Suposo que teniu literatura i biografia al respecte.
Doncs sí, 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 se centra molt en l'antic Egipte, en la gran civilització que tenien cap als morts, cap als seus difunts, i destaquen sobretot tres llibres que tenim exposats en una vitrina a part, perquè són llibres força únics a Europa que tracten principalment doncs, la civilització egípcia entorn doncs, als rituals funeraris, que són els llibres que es diuen The Temple of King Setos, i són tres volums que, pel que ens van comentar des de la Biblioteca General, es troben en dos llocs més d'Europa.
Que són quins?
Crec recordar que em van dir a una universitat d'Anglaterra i a Itàlia.
Caram, està bé. Per tant, volums a més a més preuats, eh? Escolta, Adrià, parlàvem fa una estona de l'ordre i de les propostes, que n'hi ha una diversitat immensa d'ordre. Com els teniu agrupats els volums en la biblioteca funerària? Per temàtica, per ordre alfabètic, per autors, per època?
Doncs els tenim ordenats per temàtica. Ja des dels inicis, amb el meu avi doncs, es va inspirar en un bibliotecari que coneixia i ja li va recomanar fer-ho per temàtiques. I des del 2015, que la Biblioteca General es va interessar per també absorbir-la i ens van catalogar de nou tots els llibres i també ho van fer de la mateixa manera. Per tant, doncs, sempre ha estat ordenada per temàtiques.
I és visitable, m'imagino que sí, i una mica els lectors, la gent que hi estigui interessada i que tingui curiositat no només per conèixer doncs, tot el fons de la Biblioteca Funerària de Cementiris de Barcelona, sinó fins i tot la col·lecció de carrosses del Museu Històric, quan hi podem venir?
Doncs presentem presencialment es pot assistir els dimecres, els dissabtes i diumenges de 10 del matí a 2 del migdia, i si per la raó que sigui no s'hi pot apropar, doncs també es poden fer, es poden sol·licitar els llibres per préstecs.
Físics o també es treballeu amb el catàleg virtual?
Som físics, sol·licitar el llibre i nosaltres doncs, ja ens posem d'acord amb la Biblioteca General i ells doncs, fan arribar el llibre a la seu més propera de casa de l'interessat.
Molt bé, déu-n'hi-do. A Barcelona tenim, vaja, a Catalunya, tenim la sort de tenir un munt de biblioteques especialitzades, i avui hem volgut conèixer una mica més a prop aquesta Biblioteca Funerària de Cementiris a Barcelona amb l'Adrià Terol. Moltíssimes gràcies.
De res, que vagi vosaltres, molt bé. Pel vostre interès.
Adéu-siau, a reveure.
Adéu.
Doncs bé, biblioteques, deia, especialitzades, que també tenen el seu ordre particular. Recordava, perquè fa molts anys vaig tenir la sort de ser-hi i d'entrevistar-lo amb Joan Proubasta, que és un dels col·leccionistes més importants també d'Europa en matèria de Sherlock Holmes, i atresora una de les col·leccions més importants, no només de llibres, sinó d'objectes, col·lecció que va donar en el seu moment a la Biblioteca Arús, que és a Barcelona, al passeig de Sant Joan, i allà hi ha una part, no?, que és estupefaent. Tu vas passejant entremig de medalles o còmics antics de Sherlock Holmes al costat de llibres que són intocables del valor que tenen, no? Per tant, de biblioteques especials i monogràfiques n'hi ha tantes com vulguem.
Sí, mira, precisament, jo un dels llibres que portava avui era aquest, que és un llibre que va publicar el 2014 a l'Ajuntament de Barcelona, que es diu Biblioteques Particulars de Barcelona. Aleshores, el que van fer... És un llibre molt entretingut, perquè juga amb una idea que jo crec que tots tenim, que és la d'espiar les biblioteques de la gent, les altres. No sé si ho feu, però jo a vegades quan veig una foto en una revista d'algú a la biblioteca seva, doncs intento a veure, fins i tot ho havia fet amb una lupa, a veure si puc destriar quins llibres són, no? I de fet, fa poc el New York Times va fer una cosa molt divertida per internet, que era que agafava, com que ara tothom fa zooms constantment i molt sovint amb els zooms tens la biblioteca al darrere, doncs agafava imatges de famosos com el Tom Hanks o com la Kate Blanchett o el Yo-Yo Ma, gent que havia fet zooms, i aleshores destriaven els títols que hi havia darrere i intentaven entendre, no?, què significava, per què tenien aquests llibres. I era, la veritat és que era divertit fer-ho. Llavors, aquest llibre que va coordinar el Jaume Sobirana és una mica el mateix. O sigui, el que va fer és demanar a tot de gent que, de Barcelona que tenien biblioteques una mica particulars, doncs que les ensenyessin, i llavors el que pots fer és veure fotografies, sobretot, de les biblioteques molt ampliades, amb la qual cosa et distreus doncs, mirant quina mena de llibres tenen, no? Després, els autors, els propietaris d'aquestes biblioteques tenen quatre, els entrevisten una mica i acaben triant tres o quatre llibres que ells destaquen, no?, que són com els highlights de la biblioteca. Hi ha coses molt curioses. Per exemple, hi ha la biblioteca d'en Josep Fontana, que és una biblioteca molt caòtica, plena de llibres d'algú que devia llegir constantment, i al final, entre els llibres que tria, hi ha probablement un dels llibres, ell en diu, un dels llibres més antics del segle XIX abans de Crist, que és una tauleta d'un temple d'Uruk feta amb fang, que per alguna raó algú li va regalar. I efectivament, doncs és del 1833 abans de Crist, i té la tauleta aquesta, doncs la té guardada allò, lògicament, en un lloc especial, i al costat doncs té una primera edició del Salvatge Cor de Carles Riba, per exemple, no? Coses curioses, és una d'elles és la biblioteca del crític i professor Ramon Pla i Archer, amb més de 20.000 volums, que té un toxis com molt clàssic, molt acadèmic. Un altre és molt curiós també és la biblioteca de la Simona Skravec, que m'ha cridat l'atenció perquè és una biblioteca amb vitrina, o sigui, tots els llibres a darrere de vidres, no? Que per mi és una cosa que em costa d'imaginar-me, tenir sempre aquest filtre que d'una banda els protegeix molt bé, fa que no hi hagi pols, però alhora els hi dona un punt de distanciament i un punt museístic que no em convenç, no? Un altre molt curiós és el Miquel Iceta, la biblioteca, que és sobretot una biblioteca feta de llibres de política, d'història, té una història del marxisme en 7 volums, que em pregunto si se la va llegir sencera, i enmig d'això, ja et dic, quan fas aquesta feina d'espia, té un volum molt gruixut en anglès que es diu Winning Elections, que penso, no sé si és un vademecum per saber guanyar eleccions o és casualitat. No?
I des de quan el té, clar.
I, bé, sembla bastant antic, eh? Sembla bastant antic. I vull dir, és un volum molt... A totes les biblioteques de Barcelona ho deuen tenir, perquè és un llibre publicat per l'Ajuntament, i us el recomano per distreure's. També hi ha llibres del... Hi ha biblioteca del Ruben Wagensberg, del Salvador Brutons, de l'Oriol Comas, l'especialista en jocs. Per tant, són biblioteques també això que dèiem, no? Molt, molt personals, molt particulars, molt centrades en un, molt sovint en un objectiu, i ja et dic, i té aquest punt doncs, que el pots agafar, si l'agafes de la biblioteca, d'una biblioteca pública, et distreuràs una tarda doncs, mirant i llegint el que tenen aquesta gent. No?
Fent de voyeur, eh? Una mica de...
Sí,
Jimmy
totalment,
Stewart,
és que jo crec que hi ha un punt de voyeur.
La finestra indiscreta.
Clar, és que això és el que em feia pensar, la biblioteca activa un accés amb A i un accés amb B d'intimitat, en el sentit que hi activa també un fetichisme, eh? És a dir, voyeurisme i fetichisme ens sembla que van de la mà, en el sentit aquest d'una banda de quan, sí que crec que tots ho fem, quan entrem a una casa o algú ve a casa nostra, no sé, jo demano de vegades permís de fer res que miri, perquè és com despullar una mica això, el paisatge vital, mental d'algú. Això d'una banda. I després, el tema que comentaves de la Simona Descravitz em feia pensar amb la vessant fetichista del lloc que ocupen certs llibres. És a dir, clar, això depèn de com tenim les prestatgeries, com són, com és casa nostra i tot això. Però, per exemple, hi ha alguna cosa que jo no he pogut resoldre bé encara, que és que certs llibres per l'ordre alfabètic estan condemnats a estar a baix de tot. Exemple, Eugeni Xammà, no? Que queda a baix. Podria ser d'una altra manera, o per exemple, també... quin és? El Dickens també em queda massa avall per com és aquella prestatgeria, o la Víctor Català, fins i tot, i això em molesta, i penses, ostres, ho he de solucionar perquè aquest llibre jo el voldria tenir al centre, o el voldria tenir posat d'una altra manera, però hi ha gairebé una geografia de casa teva que condiciona l'espai concret.
Sí. Això explica-li a Stefan Zweig, que està condemnat a ser l'últim sempre.
Exacte.
A totes les biblioteques.
Bueno,
no?
Perquè tenim assumit que ordenem de dalt a baix.
Clar.
Bueno, això també és una cosa que a mi em portava a pensar, de dir, i per què comencem de dalt a baix? O un altre element, que no sé si vosaltres... Jo m'he donat que l'he incorporat, i ara m'adono, també pensant en tot el tema, que això és absolutament influència de visitar moltes biblioteques de universitàries. Que és que jo sí que ho ordeno per temps. És a dir, no alfabèticament, sinó temporalment. És a dir, jo tot el que tinc d'anglesa, doncs tinc allò Canterbury Tales al començament i fins al contemporani. Llavors, clar, a mi no em passa això de l'alfabètic,
no,
perquè m'ordena més temporalment, funciona
clar,
millor.
És, a mi, per exemple, em funciona durant molts anys...
És molt menys pràctic, eh?
No, totalment, però al final és el costum, no? Jo, per exemple, sóc bastant ràpid trobant els llibres per editorials. Per què? Pel mateix, perquè quan estàs acostumat a buscar-los o a llegir-los i els codifiques en un segell concret, no? Cito Philip Roth, molt bé. En català, durant molts anys ha fet La Magrana. Hi ha alguna cosa 62, i bé, mal exemple perquè està distribuït. Però bé, persones que són fidels a un segell, allà saps que els trobaràs, no?
Sí. Però aquí per mi hi ha una cosa molt xula amb això que deies, i això que dèieu del voyeurisme, que és, al final, quan tu ordenes temporalment, o ordenes per projectes, o ordenes de la manera que sigui, que per tu té sentit, més enllà de l'alfabètic, en el fons estàs revelant més de la manera com tu fas sentit dels teus llibres, i en el fons l'alfabètic és l'ordre més neutre, i en el fons és on t'amagues més. És a dir, pots presentar més públicament la teva biblioteca si està ordenada alfabèticament, que si no dius, no, això és el meu projecte de tal,
clar,
o això és la manera com jo li faig sentit, no? I aquí em semblava que hi ha un ordre que a mi sempre m'ha semblat preciós i absolutament inassolible, de biblioteca possible, que era el que plantejava Nick Horby a Alta Fidelitat, a la novel·la, que després ho recollia la primera adaptació del Fries, no? Que era, no sé si ho recordeu, o si l'heu vist o si l'heu llegida, que era el moment en el qual s'intenta ordenar la discografia o en un ordre autobiogràfic. Això em va semblar absolutament impressionant. No? De dir, és que per trobar aquest disc he de recordar quan el vaig comprar, entre quins discos el vaig comprar i per què. I em va semblar molt bonic com a idea, no? Potencial, però crec que inassolible, no? Que seria ordenar la teva biblioteca per ordre autobiogràfic. És a dir, en quina seqüència vas comprar cada llibre, no? intentar trobar-los.
Mira, jo et diré, no, evidentment, això m'agrada molt, la idea també, però dintre de les parafílies aplicades a la biblioteca, sí que hi ha elements autobiogràfics a cada llibre, i per exemple, jo tinc molt costum de, al punt de llibre, deixar-lo al final, no treure'l del llibre, sinó deixar-lo, i que al mateix temps tingui a veure en el moment en què l'he escrit. Pot ser, que l'he llegit, pot ser un bitllet de tren, o un bitllet fins i tot d'avió, pot ser un retall de diari que té a veure amb el llibre, amb la qual cosa tens la data, no? I al final s'acaba quedant, i tants anys després recuperes aquell llibre, i resulta que a través d'aquella cosa pots intuir una mica quan el vas llegir, no? O sigui, hi ha una relació.
En tot cas, avui, abans de tornar a Can Lasso, també, com fa aquest llibre que el Jordi ens ha portat d'entrar a les biblioteques privades, hem demanat i hem preguntat també a diferents veus, o bé usuàries de llibres per raons professionals, o bé bibliòfils i bibliòmans com nosaltres, que comparteixin doncs, des de quants volums tenen a casa, quin és aquell títol una mica més delicat o preuat, com aquella tauleta que ens explicaves, i quin, sobretot, quin ordre fan servir per ordenar la biblioteca. Per tant, sentirem algunes d'aquestes veus, començant pel novel·lista Marc Sardó.
No sabria dir exactament quants volums tinc a la meva biblioteca, però sí que puc afirmar que els tinc distribuïts en tres cases i deu fer cosa de 7 o 8 anys en l'últim recompte, gràcies a un programa de gestió de biblioteques que es diu Pèrgam, tenien registrats, crec recordar, al voltant de 25.000 volums, però d'aleshores ençà deu haver crescut moltíssim. Jo tinc un Diògenes i acumulo llibres fins al punt que pràcticament m'han arribat a desallotjar de casa meva. De fet, casa meva actualment es pot dir que amenaça ruïna. Van venir uns pèrits i van comprovar que a la planta baixa respecte del pis on visc hi havia molt pes i que els fonaments de la casa, això, amenaçaven ruïna. Qualsevol dia em trobaran enterrat entre llibres. Un dels volums més estimats de la meva biblioteca és una primera edició de la Radiografia de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, amb dedicatòria autògrafa de l'autor a Atilio Boveri Garavelli, que va ser un pintor argentí que va viure durant una colla d'anys a Mallorca. I el volum el tinc gràcies a una donació que ens va fer la seva vídua, que va esdevenir una amiga molt íntima, personal, de la meva mare. Jo, per ordenar la meva biblioteca, faig servir els teixells que empren a les biblioteques públiques de la Diputació. És el criteri que es deriva de la classificació decimal universal de John Dewey, no? Que és un criteri que es basa en la matèria que tracta el llibre i en l'ordre alfabètic del cognom de l'autor, no? És l'única manera que tinc per aclarir-me entre el garbuix de llibres on visc.
Clar, en aquest cas, l'ordre alfabètic, el rescat d'algú que s'autodefineix com a Diògenes, no? Més de 20.000 volums i que, efectivament, jo li recomanaria al Marc Sardó un conte que molt divertit i però és un petit assaig, més que un conte allò que feia Augusto Monterroso. Augusto Monterroso té un conte que es diu «Cómo me deshice de 500 libros», no? On, per tant, jo crec que a poc pots anar també trobant un cert ordre en aquesta biblioteca.
Sí, jo he vist les fotos, a vegades el Marc penja a Instagram fotos de la seva biblioteca i sempre penso que és un laberint, algun dia aquest home quedarà enterrat pels seus llibres, sí, sí. I ens porta a un tema que, si voleu, en podem parlar després, que és que una biblioteca no és només els llibres, això ho deia l'Anna abans també, no és només els llibres que hi entren, però els llibres que hi surten, que clar, això és important, saber desprendre't de llibres, no?
No, no, i tant. I a més, tenint en compte aquesta idea de la biblioteca, és a dir, una de les coses que a mi almenys m'han ajudat quan en trasllats successius, no?, decidir finalment t'has de desprendre llibres, doncs, és recordar que existeixen un dels serveis més ben valorats i més necessaris d'aquest país, que són les biblioteques públiques, on tu pots anar i gairebé sempre trobaràs, és més, trobaràs llibres descatalogats, introbables, no? El Jordi és molt usuari tant físicament com virtualment, i per tant les biblioteques, que no deixarem mai de reivindicar-les, més encara en una època que pobres estan fent manifestos perquè no els deixen fer activitats culturals, i les biblioteques sovint no se'n recorda ningú, i per tant sempre ens agrada molt des d'aquest programa fer-ho. Seguíem, sentíem Marc Sardó, sentim ara una altra biblioteca especialitzada, en aquest cas a fotografia, la fotògrafa Pilar Aymerich.
Quants llibres aproximadament tinc a la biblioteca? Pues bé, ni idea, volia comptar-los, però sembla que no tindria temps. Tinc una casa antiga amb un passadís molt llarg i està ple de grans llibreries plenes de llibres. Després, bé, el que em preguntàveu de quin llibre recordes o tens com una icona, doncs, per exemple, l'Uborrell de l'Alfred Jarry, que el vaig llegir amb 18 anys, i després estava a l'Escola d'Art Dramàtic a Diagual i vaig fer un muntatge sobre aquesta obra. I després, quin ordre tinc a la llibreria, diria que caòtic. Temàtic, o sigui, dones, foto, teatre, i després els llibres vells que vull tornar a llegir, els que encara no he llegit, i després els subratllats segons per pàgines, per quines pàgines voldria tornar a llegir.
Caram, això és Pilar Aymerich, que ha introduït en un concepte interessantíssim, que és, perquè abans ho dèiem, evidentment els que volem llegir, els que tenim pendents, la pila de pendents, la pila de relectures pendents, i la pila, que ja em sembla una exquisidesa i una sofisticació important, la pila dels subratllats que vull tornar a llegir, aviam què vaig subratllar, no? Que està molt bé, per això serveix el primer subratllat, no?
A mi ja se m'escapa això, ja, de tenir un espai especial de subratllats per a la relectura, em sembla absolutament fenomenal. No filo tan prim, allò, llibres que sí que vols tornar a mirar, sí, amb aquesta... Què té a veure per mi amb el que deia el Jordi abans de no me'n desprenc perquè m'agafo la relectura futura que no arriba, no? En aquesta categoria de llibre és, no, però és que el vull tornar a llegir, però quan? No? Però no ho faig. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Ens entrempem.
Anem a acumular, exacte, perquè a més vas comprant-ne mentre estàs pel camí, tot va sumant. Anem a sentir ara el poeta Vicenç Altaió.
Totes les parets de casa són cobertes de llibres. Els llibres són la llar per a aquells que tremolem de fred. A casa hi deuen haver-hi, no sé, doncs no els he comptat, evidentment, però hi deuen haver-hi uns, com a mínim, 20.000 llibres. Els estimo tots sense diferència. Segurament els primers que van arribar, que van crear la biblioteca, que venien del meu avi, que havia conservat de quan els soldats anaven, republicans, anaven cap a l'exili. Allà hi ha llibres preciosos com de Federico García Lorca i altres amb el segell del Servei de Biblioteques del Front i de l'altre avi també, guardats darrere el dipòsit d'aigua. I els llibres estan ordenats sempre alfabèticament, amb les lleixes més grans pels llibres d'art i alfabètic i lleixes més curtes pels llibres de menys alçada. Estimem els llibres.
Clar, una categoria que no havíem introduït era els llibres d'art, no? Que efectivament necessiten una lleixa especial, sobretot que suporti físicament el seu pes.
I una altra, perdona, que és els llibres massa grossos.
Sí, sí.
Per les, o sigui, que no siguin d'art. És a dir, aquelles editorials que en algun moment, per posar-se estupendes, van decidir que farien els llibres més alts, més amples, més grossos, i llavors no t'hi caben. I els tens allà, jo tinc, recordo, una edició dels Fills de la Mitjanit de Salman Rushdie, que va treure Empúries, que per alguna raó la va fer massa alta, i està allà que no, bueno, no el veig. Tinc allà en un racó, no sé com dir-ho.
Això passa, a mi passa també amb alguna... No sé si va ser random, quina... Una col·lecció que em van dir XL, que va, la, perquè la lletra era més gran, no? I tinc un Steinbeck que no hi ha manera d'introduir-lo, que acaba sempre en horitzontal. Que la verticalitat és una idea desitjada, no?, pels llibres.
Jo soc molt entusiasta de l'horitzontalitat, eh?
Tu t'agrada en horitzontal.
Bueno, jo crec que ja aneu veient que la meva biblioteca és un caos. Llavors, com que hi ha aquest element biogràfic de projecte, de tal, clar, si han d'estar a la llista del projecte i no m'hi caben en vertical, horitzontal.
Molt bé.
Però ho valoro, eh? És a dir, té un caliu que recomano a tothom.
Aviam, dues persones que es dediquen professionalment també i s'han dedicat a les biblioteques. Per tant, home, jo crec que aquí són testimonis a veure també amb la curiositat de saber si apliquen el que diu la norma o si a casa també hi tenen una certa anarquia. Començant per la Carme Fanoll.
Hola. Diria que tinc uns 3.000 llibres dispersos en diferents cases per motius d'espai. Els he tingut que anar deixant en diferents cases on he viscut, però calculo que deuen estar al voltant d'uns 3.000. Pel que fa al volum preuat, us n'hauré de dir dos. Un és un inventari de poemes, una antologia de Mario Benedetti, que es diu així, Inventari, em sembla que ha editat a Visor, Poesia, i que ha format molts i molts anys part de la meva tauleta de nit, com a recurs, diguéssim, de socors o de tenir a prop sempre un llibre de poemes. I l'altre és un despertador de somriures o de riures directament infantil que es titula Un libro, de l'Hervé Tolet, editat a Coquinos. Deu ser un clàssic a moltes biblioteques infantils i és un llibre joc d'aquests que serveixen per sorprendre i per recordar que el llibre com a objecte també és tot un regal. I pel que fa al mètode per ordenar la biblioteca, doncs passaria jo de En casa del herrero, cuchillo de palo, perquè no faig servir un mètode tradicional, ni alfabètic, ni temàtic, sinó que solen entrar o ordenar-se per ordre d'arribada. Però tinc la sort de tenir una memòria visual molt potent i rarament oblido on he deixat un llibre o vaig ràpidament sovint a trobar el llibre malgrat que faci temps que no l'hagi vist. Això és tot. Moltes gràcies.
Veus, la Carme Fanoll també té aquest punt d'allò que s'hauria d'aplicar o que apliques en un espai com una biblioteca, després a casa, l'anarquia, però, per fortuna, la memòria, que és una cosa que jo crec que funciona molt a la gent que, no, que treballa amb llibres, que és lectora, doncs en aquest cas fa el seu servei. Sentim la Carme Fanoll, sentim també la Marta Cava.
Doncs la biblioteca que tinc a casa és relativament petita, perquè jo sóc molt usuària de biblioteques, i clar, això fa que no tingui una gran quantitat de volums. Jo calculo que en dec tenir a casa un centenar. Llibres preuats que tingui a casa, diria que tots, perquè el fet de ser usuari de biblioteca fa que els llibres que em compri siguin llibres especials pel que sigui, pel tema, per l'autoria, pel que sigui. Però si realment hagués de destacar un títol, destacaria un àlbum il·lustrat que recordo amb molta estima de quan era petita, que és del Babar, que era el Babar i el Pare Noel, que és un àlbum en un format molt, molt, molt gran, que sempre, clar, recordo que em feia molta gràcia perquè era un llibre que era gairebé més gran que jo. A casa el que intento fer, sobretot, és no seguir els mètodes ni els sistemes que s'utilitzen a qualsevol biblioteca, no? I sí que puc aprofitar per fer coses, com per exemple, si tinc prous exemplars d'alguna editorial, que normalment sempre tinc moltes editorials predilectes, no? Aprofito i els classifico, els tinc tots junts per editorial. I després aquestes manies meves, que per exemple tinc una mania molt destacada, que és que tinc tots els llibres de Mercè Rodoreda al costat de tots els llibres de Joan Sales i al costat coses diverses que tinc de Club Editor, que és com la seva editorial, no? I després coses com per exemple tinc tot el que jo li dic llibres de feina, entre cometes, que són assajos sobre la lectura, sobre temes de biblioteques escolars, el tinc tot en un prestatge, la poesia també tinc poca, però l'intento tenir junta, i després tinc separat també, que és entre feina i plaer, tot el que seria literatura infantil d'una banda i literatura juvenil d'una altra.
Per tant, diferents propostes d'ordre, en aquest cas amb la Marta Cava, que també inclouen afinitats electives, i familiars i temàtiques editorials. Està bé tenir allà Sales, Rodoreda, tot, i els club editors diversos.
amb la idea aquesta de les manies a nivell obsessiu m'ha fet recordar una mania que té el Quim Monzó, que és que a més jo crec que ho va explicar en algun article, i és que no suporta... O sigui, si agafem els lloms, hi ha lloms que tenen el títol, títol d'autor que van de baix amunt i d'altres que van damunt i avall. Llavors, ell no suporta aquesta variació i, per tant, tots estan en el mateix ordre. No sé si de baix amunt o d'amunt avall, no ho sé, però en tot cas tots en el mateix ordre, cosa que implica que una part de la biblioteca està de cap per avall. No? És un cop més el que dèiem abans, és a dir, has de seguir un mètode, tens el teu mètode, i aquest mètode inevitablement comportarà errors que els altres no suportaríem, no?
Sí, això no recordo quina... Hi ha dues escoles, no sé si és l'europea i l'americana, no? I sempre hi ha partidaris un o de l'altre. Tinc aquí un llibre a les mans, on si el llom és cap amunt, doncs el llibre, si el vols deixar en horitzontal, et queda per la contracoberta. En canvi, hauria de ser al revés perquè et quedés per la coberta, no?
Jo, en la línia de curiositats diverses i personal curiós que té llibres, un amic meu té una lleixa dedicada als llibres on, d'una manera o altra, literàriament o encobertament o editorament, ell apareix. I aleshores té una lleixa només dedicada al seu jo literari, per dir-ho així.
Està molt bé.
Però això passa, vull dir, això passa a la vida. I després també un altre, escoltant tots aquests testimonis, que alguns em feien pensar en els llibres heretats, no? Perquè penso que els que venim de cases que no hem crescut en una gran biblioteca, una biblioteca imponent, en un cert moment se'ns va activar, jo crec, un col·leccionisme de llibres que després és un problema a nivell d'espai, però penso que s'aguditza el col·leccionisme, el fetichisme, és a dir, molt ràpidament algú que buida una casa i que saps que tenia llibres i fas un cop d'ull, i això fa que acumulis coses imprevistes que de normal no... i que no són primeres edicions ni llibres fantàstics o exquisits editorialment, però que venen d'un ús previ, i això em resulta com molt simpàtic, no? I amb el primer de tots, en Marc Cerdó, m'ha fet recordar que tinc un llibre seu, de fet, de la seva mare, però assenyalat i marcat de dalt a baix per Marc Cerdó, que és un llibre de la Xesca ensenyat, Una altra vida, que el van reeditar fa no gaires anys. I això també té gràcia, tenir llibres marcats pels altres, no?
Clar, clar.
En aquest camp del col·leccionisme, o limítrofe amb el col·leccionisme, l'altre dia que parlàvem també del llibre de La Canuda, el del Manel Llanes, no?, sobre la llibreria La Canuda, que va tancar fa uns quants anys, i en allà s'explica que hi havia col·leccionistes, en algun cas, per exemple, una persona que col·leccionava llibres publicats per autors que tenien el seu cognom, però el seu cognom no era un cognom gaire estrany, era un cognom castellà molt usual, Rodríguez, Martínez, una cosa semblant, de manera que devia tenir una col·lecció molt i molt llarga, i un altre que acumulava llibres publicats als anys de naixement dels seus fills. Perquè hi ha ben bé de tot.
I tant, d'àrees particulars. I també, efectivament, què fem, no?, amb els llibres que hem escrit nosaltres? Això, cosa que els creadors que us hi dediqueu, també suposo que teniu una lleixa particular, algú que també n'escriu, a més de ser periodista, és l'escriptora Laura Fernández.
Quants llibres tinc a la biblioteca de casa? Doncs ho he estat comptant, i no havia comptat mai abans, crec que al voltant de 2.100, 2.300, no els tinc indexats ni res, és tot bastant caòtic, però uns 2.300. El volum més preuat que tinc és una edició mexicana de La pesca de truchas en Norteamèrica, de Richard Brautigan, que va després... És un llibre que va publicar Blacky Books fa uns anys aquí a Espanya, però jo tinc, com era molt fan de Richard Brautigan, un Nadal em van regalar aquesta edició, que es van fer molts pocs exemplars, i per mi la tinc sempre a la vista i és com el llibre que més m'estimo dels que tinc. Però també L'Urgon Mágico, de Robert Cooper, la primera edició de Seix Barral, i una primera edició també de la traducció de Tiempo Desarticulado de Philip K. Dick, que és el llibre que més m'ha costat en diners. M'agrada molt canviar l'ordre de la biblioteca. Canvio sovint perquè tinc la sensació de que els llibres estan més vius quan els hi poses a un altre lloc. Per mi, si fos per mi, els tindria de forma per afinitats entre els autors, no? Per exemple, posaria Bret Easton Ellis amb Douglas Coupland A M. Holmes la posaria amb Cheever, no? Els tindria com, com junts així per afinitats. Però durant molts anys l'he tinguda només alfabèticament i per gènere també, perquè tinc molts llibres de ciència-ficció i estan a un altre puesto, no? Perquè quan vull llegir ciència-ficció vaig cap allà, o la novel·la negra o els còmics en un altre lloc. I ara mateix fa només un parell de setmanes la vaig ordenar per primer cop per col·lecció, perquè també és molt maco la feina que estan fent les editorials ara mateix i crec que s'ha de reconèixer també a casa, no? Que hi ha editorials que t'agraden més i que tenen més presència i que a vegades ja fins i tot em donen ganes de llegir, doncs ara vull llegir un Males Tierras, no? I els vull tenir tots junts perquè m'apetece llegir un Males Tierras i agafo un i m'és igual, no? Perquè me'n refio de l'editorial, em passa igual a l'Impedimenta o el Fadecai o Libros de l'Asteroide, que te'n refies molt de l'editorial i saps que t'agradarà.
En el vostre cas, no sé, apel·lo... Vaja, aquí, en aquesta taula, tots han escrit i publicat a Ulf Tinkloc també algun llibre, que no sé com teniu classificat, si per alfabètic, si per temàtic, Jordi, si les traduccions també s'acumulen en un mateix espai, no? No les tinc, no tinc res.
No, estan guardat, està tot guardat en un prestatge diferent. Diguem-ne, jo no m'incloc a la meva biblioteca. De veritat, eh? No, els meus llibres no estan a la meva biblioteca, sinó que hi ha un prestatge que no és gairebé ni un prestatge, és com un armari, i està tot posat allà dintre. I sí, i de tant en tant l'obro i m'ho miro i ho torno a tancar.
A mi em passa el mateix. No és un armari, però... Sí, ara que ho penso, bueno, els poses en un tros de lleixa, jo no tinc ni lleixa, no arribo, però tros de lleixa i dius, bueno, allà el que vas fent, no? Però no...
Sí,
se'm fa molt estrany posar-me com a part de la biblioteca,
exacte,
no? Al costat de segons qui, dic, no, aquí, al racó de del barra orgull, barra vergonya i...
Exacte, i ja estem igual. Ara l'Anna, què dius?
No, jo, bé, per fer-ho una mica més literari, els tinc en una calaixera, és a dir, en un calaix, i en concret en una calaixera antiga, que tot apunta que té alguns corcs, però per ara no està afectant el material interior. Però sí, els tinc guardats, no havia pensat mai de posar-me a la biblioteca.
Jo, com que en tinc tres, i per tant aviat acabo, doncs estar en un racó no especialment distingit. Passeu, com que n'hi ha un que és de temàtica funerària, justament, i tinc un prestatge amb una sèrie bastant considerable de volums d'aquesta temàtica, doncs n'hi ha un que el tinc allà.
Està venint, estem veient el naixement de la segona biblioteca funerària de Barcelona.
No, jo, al contrari, jo crec que deu ser l'únic autor d'aquí aquesta taula que tens un volum al cementiri de Montjuïc, segurament.
Sí, està bé.
Consti que no és del tot meu, eh? Jo vaig fer-ne l'edició i el pròleg, però l'autor és un senyor que es deia Celestí Barallat.
Jo els tinc exiliats, també. Els dic que tots són temàtica o d'edició, de periodisme i així, i no els tinc a casa mai, perquè una de les persones que es dediquen a fer aquestes coses amb més amor incondicional, que són les mares, doncs ella sí, té una lleixa allà amb quatre llibres, però les que no facin les mares per col·leccionar totes les coses que anem produint de tot tipus, qui ho farà si no? Escolteu, hem començat el programa parlant de Calasso, del Calasso assagista, que en té un munt d'assajos, però és que a més ara, Adolf, hem de celebrar un nou Calasso, que és algú que no s'hi posa per poc, diguem-ne, que és un grandíssim editor. Hem de recordar la tasca interessantíssima a Delphi, un dels segells italians més interessants, si parlem de literatura, però ell també, la literatura vastíssima, que a més, en el seu cas, amb bona amistat també Ralde fa anys que publica Anagrama, no? És algú que, vaja, qui no hi hagi entrat ja pot córrer. A la C de Calasso, no?
Sí, és El cazador celeste. El llibre em sembla que és del 2016, l'edició original en italià. La versió en castellà és de l'any passat. Haig de dir, sense ni gota de falsa modèstia, que és un llibre que m'ha produït la sensació que mereixia un lector millor. És a dir, és inexhaurible, és extraordinari, fins a un grau i fins a un punt que penses, mira que m'hi esforço, i procuro fer-ne una lectura tan atenta com és possible, però me'n perdo moltes coses, massa coses. I després hi ha la qüestió de com classificar-lo, que a última hora voldria dir com ordenar-lo. Llavors he fet un petit treball de camp amb llibreries de Barcelona, però abans deixa'm que digui una mica de què va i, per tant, on el podríem ordenar o almenys on el podríem remetre. Perquè té una part que és pràcticament científica, és a dir, estaria molt a prop de l'etnologia i de l'antropologia, perquè hi ha una revisió d'un període llarguíssim de la història, no sé si dir-ne de la humanitat, perquè també inclou les branques anteriors a la nostra, no? Que il·lumina a partir dels rituals de sacrifici i a partir dels primers testimonis literaris, sobretot de la mitologia grega, que és una cosa extraordinària. És a dir, ho dic molt ràpid, eh? Des del moment que vam començar a menjar carn, fins al moment en què els humans ens vam convertir en depredadors prou hàbils, van passar centenars de milers d'anys, si no, potser 2 milions d'anys. Durant aquest període de temps, què fèiem? Érem carronyaires, imitàvem les hienes. I a partir d'aquí fa una elaboració extraordinària sobre el que és imitació, que si hi ha algun actor que ens escolti, actriu que ens escolti, que se n'hi vagi, perquè sempre trobarà coses extraordinàriament suggerents. És un llibre que també el podríem posar en un prestatge, si el tinguéssim, d'ecologisme o fins i tot d'animalisme. La impugnació que fa de la tradició filosòfica més recent, sobretot a partir de Descartes, explicant el cas d'un deixeble de Descartes, que era Malebranche, que li va clavar una guitza, una puntada de peu, a una gossa prenyada, pensant que no tindria dolor, perquè d'acord amb el que pensava Descartes, era poc menys que un autòmata. Hi ha una impugnació també de les grans tradicions religioses, és a dir, diu que les tradicions monoteístes, és a dir, el cristianisme, prèviament el judaïsme i l'islam, totes han cooperat, diguéssim, en, espera que ho busqui, i no ho trobaré, però diu una cosa així com amb la guerra sacrificial, sí, contra els animals. Té alguns capítols que són clarament de crítica literària sobre Ovidi i la metamorfosis. Però, per exemple, he triat un fragment que, com que aquí tenim escriptors, com que sou escriptors, dic, aviam si els hi fa gràcia, una cosa és un paràgraf, eh? No dic a què ve a tomb, perquè si no m'embrancaria massa. Diu, quien escribe sigue a l'animal guía. En la obra lo hiere y lo mata. Allí donde fue matado surge la obra. O, de otro modo, descubre que el animal guía ha desaparecido. El animal se traslada al estandarte. Diferencia entre las obras en las que el animal guía es matado y aquellas en las que desaparece. En Balzac, el animal es matado. En Baudelaire, avanza hacia el estandarte. Se escribe un libro cuando se ha determinado algo que debe ser descubierto. No se sabe qué es ni dónde está, pero se sabe que es necesario encontrarlo. Entonces empieza la caza. Se empieza a escribir. Té una força extraordinària, o també, per exemple, quan diu...
El Jordi té, sí, una teoria sobre caçadors i pescadors.
Sí, exacte.
Que acaba per aquí, també, no?
Sí. Hi ha escriptors caçadors i escriptors pescadors. El Saig Espinyol en diu mediúmnics i xamànics, però al final és el mateix.
Hi ha, per exemple, també una altra idea que diu ell, que la història entre el Sapiens i el Neandertal, i també s'ha de dir que quan ha de fer una frase rodona, la fa, eh? Vull dir, té un caràcter també, ara que en parlàvem, una mica lapidari, no? Diu, en cualquier caso, la historia de sus relaciones, es refereix a les relacions de l'homo, con los neandertales es enorme. La novela negra no escrita que está detrás de todas las novelas. O quan fa una transposició entre la història de Sapiens, de la nostra espècie, i un conte embrionari de Henry James que no va arribar a escriure i que recull en els seus quaderns. Bé, és un llibre que podria estar, per exemple, al costat de, ja ho he dit, de Sapiens, dels de Campbell, antropologia. Té un fons d'espiritualitat extraordinari, i a vegades quan parla d'espiritualitat fins i tot tindries la temptació de pensar que hi ha algunes dosis d'autobiografia. Perquè, per exemple, torno a llegir, diu, el mundo secular no es solo indiferente a lo divino, es también hostil. Al que sigue a lo divino le está reservada una vida clandestina, pero no si declara pertenecer a una confesión. Las confesiones son consideradas como grandes partidos. Quien reconoce lo divino pero no se reconoce en ningún colectivo social es, en cambio, un extraño. Es el extranjero insoslayable. Bueno, dius, amb tot això i moltes més coses que hi ha aquí, on l'hauríem de classificar? Dius, bé, espera't, vaig a buscar... Home, doncs l'editorial Anagrama, òbviament, és de la col·lecció Panorama de Narratives, eh? La tapa groga, on està també, doncs, l'actualitat innombrable, l'ardor, la folie Baudelaire, etcètera, no? Hi ha també la col·lecció de tapes més fosques, pràcticament negres, la col·lecció Argumentos, que hi ha altres llibres d'aquest senyor, que és editor, ja ho sabem, editor d'Adelphi. A Adelphi, aquest llibre, Il Cacciatore Celeste, és el número 650 de la biblioteca Adelphi. És a dir, tampoc no s'hi han trencat massa les banyes, eh? És una segona edició. I llavors sí que el web et diu que els temes, els temes amb els quals el llibre està relacionat són literatura italiana, mitologia, antiguitat clàssica. Però no forma part de cap col·lecció, diguéssim, d'aquesta temàtica. Llavors dic, espera't, vaig a alguna llibreria, aviam, ells on han posat els llibres aviam del si Calasso.
Has anat a la llibreria, pregunto, una de les preferides a Calasso, perquè en el llibre de com ordenar una biblioteca, ell parla aviam grans elogis a la Central de Barcelona.
Doncs sí, he anat a la Central, i mira, espera, primer vaig anar a la Laie, no? Gran llibreria d'assaig, i, espera, dic, no vull molestar, i me'n vaig als prestatges de literatura italiana. No trobo cap llibre del Calasso i li demano el llibreter. I ella mira amb una certa condescendència, com vulguem dir, on vas a buscar a narrativa Calasso. Vine, vine, m'acompanya amablement i em porta allà on estan estudis literaris. Molt bé, allà tots els llibres de Calasso estan allà. La central del carrer Mallorca, a Calasso no tenen enlloc més que precisament els prestatges de narrativa italiana.
Que és el que ell elogia i defensa. Per això és una de les grans llibreries europees, no només pel seu cas, sinó perquè és el seu criteri.
A la Byron, una narrativa, però espera't, a la Documenta. A la Documenta, abans que parlàvem de desmembraments, no? Doncs allò com Osiris o Dionís, no? Que són personatges que et trobes en el Cazador Celeste. Doncs et trobes, i vaig parlar amb el llibreter també d'això, diu, mira, La Folie Baudelaire és a assaig. Les bodes de Cadmo i Harmonia, antropologia. K, el llibre de Kafka, i La follia que ve de les nimfes, a crítica literària. I, de moment, aquest penúltim, El cazador celeste, està a novetats de narrativa. I vam fer una mica de broma amb el llibreter, dient, va, ara llegirem, o llegiran, el llibre aquest de com ordenar la biblioteca, de manera que potser sabrem on hem de posar els llibres del Calasso i, sobretot, aquest del cazador celeste.
Bueno, per mi, com ordenar la biblioteca és autoajuda. Al costat de la Marie Kondo,
però això, totalment, això demostra sobretot que és un autor que bàsicament és un Calasso de sastre, no? Perquè tots els seus llibres...
però de fet sí que em fa pensar que ell en l'últim article del llibre proposa per les llibreries que ordenin els llibres per autors senzillament, no? I penso que seria molt més pràctic i revolucionari, fins i tot, de dir, busco un llibre d'això, de Calasso, doncs fora tanta volta i apa.
Ell diu que són de pensament impur, ho diu tal qual, pensament impur, però és obvi que és literatura, és narrativa també, no?
És literatura, és una bona frase de Cluenda, perquè al final, sigui alfabètic, sigui caòtic, sigui horitzontal o vertical, l'ordenació dels llibres obeeix també als gustos, les preferències i els criteris de cada bibliòman i cada bibliòfil, com ell en parla, Roberto Calasso, en aquest llibre que d'altra banda té molt d'interès. Com ordenar una biblioteca i tots els llibres satèl·lit que orbiten al voltant d'aquesta idea. Per tant, gràcies per ordenar-la, per formar part d'aquesta proposta d'ordre o de desordre avui, Jordi Puntí. Un altre dia ha quedat pendent aquest tema, de com desfer-se de llibres que proposa Monterroso amb un mètode bastant particular.
No, és que és un laberint inesgotable, sí. La biblioteca, és així, vas entrant i vas trobant, perquè també podríem parlar un altre dia de les biblioteques, on van a parar les biblioteques dels famosos, per exemple, no? Com les biblioteques generals, diguem, com la Biblioteca de Catalunya, acull les biblioteques privades i com s'ordenen i fins a quin punt les pots consultar o no, amb un element nou que a mi m'atreu molt sempre, que és la marginàlia, no? Que és totes aquestes, això que dèieu abans, també les anotacions, els marges, i en quina mesura ens obliga a llegir de manera diferent, no? Un llibre que té anotacions.
Anirem a buscar-los també, els llibres amb anotacions, i efectivament la Biblioteca de Catalunya, que té tot ella, vaja, en un programa en té 200.000. Per tant, Anna Bellona, gràcies també per compartir el teu desordre.
Merci.
I per això, Acunyal, el teu cas encara més accentuat, diguem-ne, per molts anys.
Més elefantiàsic.
Això mateix, el Valtran, que vagi molt bé.
Gràcies.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I avui que hem aprofitat per ordenar la biblioteca i per ordenar-la, a més, des de molts punts de vista, també volem tornar a Joan Lluís. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Dic tornar a un àmbit que a Ciutat Maragda tu has transitat sobradament, com és el de les biblioteques. Hem entrat a moltes biblioteques de ficció gràcies a tot un any de repàs de llibres que ens vas portar. Sí. I avui de biblioteques també i de bibliotecaris alguna cosa tens a dir?
Sí, avui torno a les biblioteques, deixo una mica de banda els escriptors de ficció per anar cap a un bibliotecari de ficció. No en vaig parlar quan tocava la temporada passada, però em sap greu, i em sabia greu perquè és un dels més fascinants que he trobat. És un personatge creat per Anatole France. Anatole France és un escriptor al començament del segle XX, que va tenir un Nobel de literatura, el 21, i que va fer una novel·la que es diu La revolta dels àngels, que sembla que comença com una mica com una novel·la balzaciana, realista, un retrat de l'alta burgesia parisenca, aquestes coses, però de mica en mica desvia cap a un ambient més sobrenatural, amb aparicions estranyes. I aquest canvi sobtat fa que aquesta novel·la sigui especialment interessant. El protagonista principal d'aquesta novel·la és un bibliotecari, es diu Julien Sarrieta, i va ser contractat per una família riquíssima, perquè el fundador de la riquesa de la família morí, va llegar tots els seus béns als seus ascendents, amb la condició molt estricta que mantinguessin en perfecte estat de funcionament la seva biblioteca. Es van veure obligats de contractar algú per ocupar-se d'aquesta biblioteca, perquè no estem parlant d'una biblioteca qualsevol, sinó d'una que conté 360.000 volums. Que Déu-n'hi-do,
Caram.
360.000 volums,
Difícil
sembla un
d'ordenar,
espai
aquesta.
considerable per contenir-los.
Sí,
I
sí.
només un bibliotecari per mantenir-la en estat és probablement molt, molt insuficient, però són hereus una mica garepes i, per tant, s'ho ha de fer com pot. Llavors, aquest Julien Sarrieta ha inventat un mètode de catalogació d'obres que és absolutament personal i que és absolutament incomprensible. Hi ha tres majúscules, minúscules, xifres aràbigues, xifres romanes i també signes matemàtics com el més, el menys, inferior, superior, la barra de fracció, tot això barrejat i tot això catalogat en 18 volums. 18 volums per fer el catàleg de tota la biblioteca. I ell viu allà dintre, cada dia, de manera absolutament feliç. Segur que ningú podrà mai trobar un llibre a partir del seu catàleg, perquè només ell sap desxifrar-lo. Però la seva angoixa en aquest bibliotecari tan escrupolós és que de tant en tant arriba un dels hereus que considera que aquesta biblioteca és seva i que, per tant, qualsevol llibre d'aquesta biblioteca és seva, encara que sigui una propietat indivisa, perquè cada llibre pertany col·lectivament a tots els hereus. I a vegades un d'aquests hereus propietaris, indivis, es vol endur un llibre. I això és una tortura per a aquest bibliotecari, perquè com que consideren que aquests llibres són seus, no es tornen. I si no es tornen, llavors és un desastre, perquè tens una biblioteca de 360.000 volums, està molt bé, però si te'n falta un d'aquests 360.000 volums, és com si la teva biblioteca fos buida. I això no pot ser. Llavors, l'única solució que ha trobat aquest pobre Julien Sarrieta és de fer veure que no el troba, cosa que és impossible perquè és infal·lible pràcticament i cosa, a més, molt, molt vergonyosa perquè és una taca molt profunda al seu honor professional, però almenys pot mantenir viva aquesta biblioteca, pot mantenir-la sencera, però ha de dir aquesta cosa que la vergonyeix molt, no l'he trobat. T'imagines
Sí,
quina
clar.
infàmia.
Això demostra que no sabia, no? Que no havia fet bé els deures de classificació i d'ordenació. Amb tot, mira que n'hem donat de consells avui, per fer-ho. No trobar un
Sí,
llibre.
sí.
Ara, quan la cosa es reparteix en tants hereus, sempre hi ha problemes.
Molts, molts, molts. De fet, la novel·la no s'acaba gaire bé perquè quan comença la part sobrenatural arriben àngels, els àngels revoltats, arriben realment, el títol no és una metàfora, i li desmunten la biblioteca de cap a peus i li destrueixen llibres i li cremen llibres i llavors, esclar, és molt, 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 molt difícil de suportar.
Déu-n'hi-do, quina biblioteca i quina casuística la que ens porta Anatole France amb aquest llibre que ens ha servit també perquè en Joan Lluís torni a entrar en aquest àmbit que coneix també, que és el de les biblioteques de ficció. Per tant, gràcies avui per reincursionar-hi, Joan Lluís,
Un plaer.
i que vagi molt, no perdis llibres, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un creador que de biblioteques, de llibres i també de música en sap un niu, Roberto Vecchioni, cantautor i també escriptor. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanola, Rosa Silluela, Consola Adolf Beltrán i un servidor, David Guzmán. Roberto Vecchioni amb un dels seus grans himnes, Samarcanda.
Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola vino a sazietà. Sulla porta quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli, ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità. Solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? Aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh, cavallo, oh, oh.